Bona tarda. Avui Sant Jordi, gràcies per haver vingut i haver triat l'oferta de l'aula, tot i que a la Riera, aquí mateix al Calissà, hi ha multiplicitat d'ofertes, però gràcies per haver vingut. A l'entrada us hem donat un díptic, com a motiu de Sant Jordi, que ho fem cada any, i enguany està amb una il·lustració de l'Ofèlia Sans, que és una membre de la família de l'aula, amb una bibliografia de Vicent Andrés Estellers, que aquest, com ja sabeu, és l'any Estellers, tot i que el País Valencià l'han prohibit. La bibliografia ha estat elaborada per la nostra biblioteca i allà podeu trobar els llibres citats. I més perquè doncs, avui el Josep Vicent, el professor que ens fa la conferència, ha fet una donació de llibres del Vicent Andrés Estellers a la biblioteca. Bé, sempre ja recordem els mòbils, si us plau, silencieu-los. I bé, com hem dit, ja la conferència és sobre Vicent Andrés Estellers i tenia càrrec de Josep Vicent García Rafi de la Universitat de València. I avui l'acompanyarà amb la recitació d'unes poesies la Cristina Anguix, poeta valenciana. Tot i que neix a París, la Cristel Anguix viu part de la seva infantesa i joventut a la Safor, al País Valencià. Ha publicat poemaris i alguns han estat traduïts a diverses llengües. Des de l'any 2013 viu a la nostra vila per amor. Va venir per aquí per amor. Pel que fa al professor Josep Vicent García Rafi de la Universitat de València, és doctor en filologia des de l'any 96 amb la tesi sobre el nostre escriptor Ferran de Pol. Ell des de l'any 91 coneix Arenys i Ferran de Pol, ens visita amb regularitat i és la persona més experta de tot el país sobre la figura i l'obra de Ferran de Pol. Actualment és professor de didàctica de la llengua i literatura de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. Ha estudiat i publicat sobre els camps de concentració republicans a França i sobre l'exili. També ha estudiat altres autors com Joan Fuster, de qui ha editat dos volums de la seva correspondència i recordeu que l'any 2022, que era l'any Fuster, també va venir donant-nos una conferència sobre l'autor. Enguany, des de la mateixa Universitat de València, participa en un projecte sobre la reescriptura en la literatura catalana 1939-1983. Avui, el professor Josep Vicent García Rafi ens parlarà, com no, de 100 anys d'Estellers, un poeta per un poble. Moltes gràcies.
Tornen els dies i les coses. Tornen silencis i paraules. Mentre l'abril, entre les roses, desperta músiques i faules. Tot un abril tremoladís entre el desfici i el candor. I aquest alè del paradís que ens embolcalla en el millor. Música, alè, sobtadament llengüetejant a les entranyes i per les venes, fredament, la saba alerta de les canyes.
Bona vesprada. Molt content de tornar a Arenys, com sempre. Molt agraït que l'aula hagi insistit en convidar-me. Tinc l'alegria de compartir la conferència amb Cristel, una valenciana com jo, del cor de la Safor, a qui no coneixia i que recitarà amb la força de la llengua que hi tenen i amb la destresa de qui llegeix el que ha escrit un altre poeta, perquè ella també ho és. Abans de res, voldria dedicar aquesta conferència al meu mort arenyenc més recent, i perdonen vostès la gravetat de la paraula, però la mort és un dels grans temes d'Estellers. Una mort sempre quotidiana, propera, íntima, familiar. I per tant he de recordar, ara i així, com escrivia també el poeta molt, a la mare Teresa Bertran, que ens va deixar fa poc, perquè ella formava part del meu cor arenyenc.
Bona vesprada, ara sí. Bona vesprada, com hagués dit Estellers. Gràcies per acompanyar-nos en aquest dia de Sant Jordi tan ple d'altres coses, no? És un goig sempre recitar a casa i és un goig recitar a Vicent Andrés Estellers, un poeta tan estimat, un poeta per fi festejat i celebrat. I bé, espero que gaudiu amb l'acte que us hem preparat, amb l'aproximació que us farem. El Josep Vicent segur que us explicarà moltes coses. I bé, doncs, li dono la paraula.
Bueno, deia abans que tornarem a parlar de Vicent Estellers. Parlar-ne per un lector de la seva poesia, com sóc jo, ho he segut durant molt de temps, ara he recordat Estellers preparant la conferència i perquè coses de les curiositats o les casualitats, més que les curiositats, divendres presentaré un volum d'un company que ha editat els tres llibres d'Estellers per una editorial catalana i a la fi del llibre el presentaré. Per tant, de sobte, després de tant de temps sense parlar d'Estellers, Estellers torna en una setmana a molta força. Havia portat dels meus primers llibres que vaig comprar en català. I va ser això. Llibre de meravelles. És el gran llibre d'Estellers. En té 30 edicions, que per a un llibre de poesia és com molt sorprenent, no? No, els llibres de poesia no tenen la tirada. Per tant, amb aquella coberta, ara és diferent, blava, dels folros dels llibres de la postguerra i amb aquella etiqueta vaig comprar el meu primer llibre d'Estellers. Bé, i el recorde personalment a recitals, a plecs culturals i polítics, com no podia ser d'una altra manera, al seu pis de ceramista Ros de València, ja malalt, en què un insensat i una insensata, que després seria la meva dona, pretenien fer un treball en filologia d'Estellers. Clar, eren insensats. I tot això, l'alegria i les emocions, no?, que els anys fan complir, fa que això, que aquesta xerrada, recital, siga especial, com sempre, que vinc a ells. Bé, ell, Joan Fuster, del que m'han parlat, que una foto no es veu molt bé, està, nosaltres diríem, la Santíssima Trinitat del catalanisme, als anys 80, era això. Manuel Sánchez Guarner, Vicent Andrés Estellers i Joan Fuster. Sánchez Guarner no és molt més conegut, però va ser bàsic, imprescindible, era catedràtic de Filologia Romànica de la Universitat, en què la Universitat de València tirar avant amb els processos de la llengua i perquè va plantar cara a la barbàrie. Li va costar la vida del seu cor per plantar. Per tant, són els tres que el silenciaren, els amenaçaren i fins i tot es van intentar assassinar, com va ser el cas de Joan Fuster. Bé, i si van fer callar l'Estellers fa 40 anys, ara volen tornar a fer callar, clar, és analfabèsties. No ho he dit jo, ho diu Maria del Mar Bonet, que malgovernen el sud. Bueno, el sud i les illes, clar. Per això diu ella, aquesta expressió, no? Per tant, aquesta conferència tindrà sempre això, 100 anys d'Estellers, les ulleres d'Estellers, no? I què vol dir això? Pues que la societat civil ha dit, no voleu que se parli d'Estellers, en parlarem. I en parlarem tot el que puguem. Per tant, per tot territori, i acabaré també fer referència a això, es celebraran actes de recordatori del centenari de la naixença d'Estellers. Bueno, ja l'Eix de Mar ho està fent, també, i això és molt bé. Amb alegria i des del poble, com li agrada a Fuster.
Soc un home que no té més remei que escriure. I no té més remei que escriure certes coses. I les diu. I les diu com les veu, com les sent. O pot ser com les viu. Amargament, sense presses, amb una coentor des dels peus al cervell, en carn viva, cremant-li en les boles dels ulls. Escrivint em sé lliure, absolutament lliure.
Bé, vostè deia que Estellés era un poeta de realitats, no de realista, sinó de realitats. Estellés va escriure una cosa així com: he contat allò que he viscut, allò que he conegut, sense afegir-hi res, perquè necessite explicar-ho tot. I també les persones sense alegria, sense esperança, sense llum. Si un poema meu pot fer estimar una mica més la vida, ja estic content. Bé, faré unes notes del poeta, ja sé, això perdoneu perquè la faré massa de professor, però és que és una manera d'entendre el que Cristel llegirà, no? I s'entenga profundament o relativament els versos. Estellés és de Burjassot. Burjassot és un poble molt prop de València. Un poble que els últims anys és més conegut perquè està a la seu de la televisió valenciana, el que volem dir-li televisió valenciana, i la Universitat de València, tot el campus de ciències. I aleshores és un lloc que va molta gent, no? Però està molt prop de la ciutat. Allí va néixer i va morir a la ciutat de València. I primera dada biogràfica que veurem en la seva poesia i que és diferent a molts poetes, que és fill d'una família de forners. I aleshores ell, els símbols del forn, del pa, estan en la seva poesia, no? Que no és habitual en un poeta. Comença ja pràcticament la preguerra a escriure alguns diàlegs, alguna poesia. Ell no té, recorda si comença en castellà, si comença en valencià. Realitza estudis de periodisme a Madrid i allí coneix una generació de poetes en la postguerra madrilenya que el fan fer escriure els seus primers poemes en castellà. Torna a València i coneix Isabel, un altre dels noms, el Fort. El Fort i Isabel no són dos noms, en un és un lloc, és un nom comú, i Isabel, la dona d'Estellés, la seva musa literària i continuada. 48, entra al diari Les Províncies, necessité parlar de Les Províncies, per desgràcia. És un dels diaris importants valencians que, en el qual comença a treballar Estellés i arriba a ser redactor en cap. El problema de Les Províncies és que en un moment determinat, en la transició, el 76, adopta una postura bestialment contrària a la unitat de la llengua i a qualsevol cosa que signifique cultura catalana del País Valencià. La situació d'Estellés és molt delicada perquè, ara explicaré per què. S'entén, no? Però encara se fa més complicada. Hi ha la decisió d'escriure en català. Jo crec que les cultures com les nostres, de vegades, les casualitats fan miracles, no? Ell estava escrivint en castellà, no havia publicat res, més que alguna cosa en un almanac o en algun premi d'aquells petit, i coneix a Sánchez Guarner, abans ha dit el nom, al costat d'ell i Fuster, i Borja Moll. Borja Moll és com Sánchez Guarner, el gran lingüista de les Illes Balears. I en aquell moment estaven promocionant el diccionari català-valencià-balear. I ell existís com a periodista, Estellés va a la presentació, que és a l'Ajuntament de València. L'alcaldessa actual moriria de l'infart, si ho digueren. I allí ell coneix Sánchez Guarner i molt i li animen a escriure en català. Però vostè què escriu? I li animen. Això, una anècdota o no, va canviar l'opció lingüística d'Estellés i el va fer un escriptor en llengua catalana per sempre, amb una excepció que comentaré. Hi ha un llibre inèdit d'ell, Hombres d'Ales a l'aigua, que és el primer. I ja estem en l'inici de la seva obra publicada, el 53, Ciutat a cau d'orella. I ahí ve una qüestió que passa en la nostra literatura i és la diferència entre escriptura i publicació. És a dir, el poeta escriu però no publica. Per què? Perquè hi ha problemes de censura, perquè hi ha problemes editorials, perquè és difícil. I aleshores Estellés és el cas més evident d'això. La distorsió entre escriptura i publicació. Aquí es veu molt malament, però aquí hi ha les següents obres completes, primera vegada que es van fer, i aquestes són les segones. Per què d'un autor dues obres completes? Perquè al morir hi ha un grup de la Facultat de Filologia que es dedica a mirar tots els seus manuscrits i reordena tota l'obra, perquè hi havia una gran quantitat d'obra inèdita sense publicar. Això és una cosa excepcional, no? Però hi ha un desequilibri sempre entre l'any que ell escriu i l'any que es veu això. Bé, deia que una altra qüestió familiar important és la mort de la seva filla, la seva nena, als 4 anys de vida, que va significar també un tema obsessiu, el de la mort, i d'ell escriu La nit i Primera soledat, que és l'únic llibre que ha quedat en espanyol, que Fuster li va recomanar que no el publicarà en vida per la crueldat dels versos, com ell explica el que viu amb la mort de la seva filla. Deixem passar el 60 i en el 71 es produeix el que es dirà el boom d'Estellés. Comença a publicar de manera continuada, però molt desordenada. I és el llibre de meravelles que abans us ensenyava, no? El llibre que sempre tothom fa referència, però la paraula boom, de fet, és que en el 72 comença les obres completes a publicar-se. Això és també una distorsió d'un autor que havia 4 o 5 llibres publicats i el primer volum d'obra completa, sí, perquè la quantitat d'inèdits que tenia era important. Anem cap al final d'això, el 78, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i les províncies diu que hasta aquí hemos llegado. I aleshores és obligat a jubilar-se anticipadament. Ell se'n va de viure de València perquè l'ambient és insuportable. Mort el 93, soterrat multitudinari, jo hi era. Estrany, no? Entre la televisió, aquella, la universitat i el petit cementeri de Burjassot. 96, i acaba aquest repàs biogràfic, Mural del País Valencià. És un llibre únic en la literatura catalana. Estellés escriu de manera compulsa durant uns anys el gran mural del seu país. Rius, muntanyes, pobles, comarques, ciutats, personatges històrics, tot ho vol poetitzar. Es queden admirant, perquè com avui no parlo jo a soles, bé, a veure, no vull ser molt professor. En la poesia de postguerra tenim el fet d'una tradició pont simbolista, poesia pura, diuen també el gust noucentista després de la guerra, està Carles Riba com a gran figura, l'entorn de Josep Vicent Foix i el que fa una poesia més experimental, més replega les idees de Salvat Papasseit, que crec que avui se llegirà a la biblioteca. Val. El realisme històric o social, apareixen els noms de Miquel Martí i Pol, de Pere IV, etc. I ja vindrà la generació dels 70 amb un canvi totalment de plantejament poètic, per dir-ho així. El poeta de Burjassot, Estellés, inventa la realitat per mitjà de la seva poesia, no? Aquest inventari de la realitat li ha portat a fer sempre un fresc, un mural de la seva vida, de la València que ha viscut. La podíem enquadrar relativament al realisme, però més que realista, com deia, era un poeta de realitats que explica les realitats que viu, sense més interès de formar part d'un grup o d'un altre, no? Importen els comportaments quotidians del poble, la seva gent, l'amor, tot el que és més quotidià, la mort, etc. Ara anem a les poesies. Ja hem introduït bastant la cosa. Anem a les poesies i el primer poema és del llibre de Meravelles, justament. Es diu L'Ofici i fa referència al forn. El forn és molt important en la seva vida perquè la seva família vivia del forn, no? Econòmicament, però era el centre neuràlgic de conviure la família, d'anar al forn de manera continuada. I passen fets transcendentals, no? Com per exemple una mica luctuós, però... I és que el seu iaio, diuen Nadalet, Nadalet de mal nom, i Cyrano de volta Nadalet, la paraula, doncs va ser assassinat per un parent, una discussió familiar d'aquells antropològica, a les portes del forn. I es va, coses que fem els valencians, a partir d'aquell moment es va dir el forn de la trabucà, del trabuc que li rearen al pobre senyor. Bé, doncs allà va quedar, on vas a comprar? Al forn de la trabucà. Una mica bèstia. Bé, sentirem L'Ofici. L'Ofici, com veu ell, L'Ofici de forner.
Molt ben explicat. Venies d'una llarga família de forners i a tu t'agradaria ser forner com els teus i entrar feixos de nyenya, de pinassa, en el forn i fer el rent en caure el dia, com el feien. I a mitjanit anar al forn per a pastar, creuar amb una ràpida ganiveta la pasta i escombrar lentament, prendre-li foc al forn, ficar el cap al forn. Aquell infern de flames que olia intensament als matins del Garbí. Pujar a l'alcavor, aquell calor humit. I deixar caure el pa, aquell pa cruixidor i alegre a les paneres. I tripular el forn, fer-li créixer el foc o fer-li l'omimbar. Tu series forner, com ho foren els teus. I al costat del teu pare aprengueres l'ofici, nit a nit, dia a dia. I ara tens l'enyorança, una amarga enyorança per a tota la vida et creu el pit de banda a banda amb aquell ràpid senyal de ganiveta que no pots oblidar. Allò que més t'agrada, d'on et venen els versos, els arraps en la carn, aquells dies salvatges quan entraves els peixos de pinassa en el forn.
Uf, farem sempre igual. Els versos primers els posaré en la diapositiva perquè enganxem en la lectura, però són poemes llargs i era bastant poc pràctic posar-los en la diapositiva. El següent poema, perquè hem vist aquestes notes bibliogràfiques, no? Farà referència a la mort. És dels primers llibres d'Estellers, el de la nit, ha publicat abans del boom d'Estellers dels anys 70, com deia abans, i gira el contrast entre l'alegria de viure i la mort. El moment difícil de la mort de la seva filla, tan petita, i s'havia produït el dia anterior una altra mort de la seva àvia i aquella sobreexposició a la mort en dos dies, tan sobtada, tan incisiva, recordem que és en l'any 53, o 56, perdó, ell es va refugiar a l'escriptura per contar el dolor de la mort. Durant aquests mesos posteriors. Escriu de manera compulsa els poemaris, no? Perquè ell diu que li ajudava a passar el dol. Va ser com un procés terapèutic de l'escriptura, cosa que passa moltes vegades als escriptors. I aquest tema de la mort de la filla hi serà permanentment als seus poemes cada cert temps. D'aquest llibre, La nit, hi ha una anècdota, que ja que som arenys, la recordaré, perquè la va escriure Estellers en un llibre de prosa. Ell portava el manuscrit de la nit i va conèixer Salvador Espriu. I en unes proses memorialístiques que va escriure Estellers, diu que ell comença a llegir-los. I Estellers, de tant en tant, procurava mirar l'esfriu, no? Per dir a veure que, cada, que fica cada este del poema, per veure quin efecte li causava. I una vegada va veure que Salvador Espriu tenia les mans cobrint-se la cara. La qual cosa va quedar estigués com encara més impressionant. Com que no sabia quina carta quedar-se, bueno, està en primera persona a quedar-me, vaig optar per silenci, diu Estellés. Fins que Salvador Espriu, separant les mans del seu rostre, va fer un gest eminentment enèrgic mentre em donava l'ordre de continuar. Volia que llegira tot el llibre. Al final, Salvador Espriu es va aixecar i, agafant-me pels muscles amb les seues mans, em va dir: «Sou sincer, se us nota. Deveu haver patit molt i encara recorde ara la seua vessada al meu front». Per tant, el poema és esta amor petita, no? L'amor d'un nadó. Vol que notem que l'amor petita i quotidiana està en la nostra vida, evidentment. I el poema constitueix un xoc literari en paraules com mort i bolquers, els bolquers de les criatures, no? Dins de l'àmbit familiar. I utilitza una estructura, una referència a una cançó valenciana, que no cantaré, que es diu, que és la meua xiqueta és l'ama, si tu t'atrevisses, la cantes tu. La meua xiqueta és l'ama del corral i del carrer, de la llimera i la parra i la flor del taronger. D'eixa cançó popular la fa entrar al poema de cançó de Bressol.
El poema Cançó de Bressol comença amb una citació de Jaume Vidal Alcover que diu: «Ai, mo mare meva, quin fretet que tenc». Jo tinc una mort petita, meua, i ben meua només. Com jo la nodresc a ella, ella em nodreix igualment. Jo tenc una mort petita que trau els peus dels bolquers. Només tinc la meua mort i no necessite res. Jo tinc una mort petita i és d'allò meu, el més meu, molt més meu que la vida. A mi va i a mi se'n ve. És la meua ama i és l'ama del corral i del carrer, de la llimera i la parra i la flor del taronger.
Bé, tractarem ara de repassar els grans temes de la poètica d'Estellés, que són la poesia civil o compromesa, com explicàvem, la poesia de definició històrica, geogràfica, fins i tot política, detallada, realista, sobre l'identitat del seu país. Apareix com a tema la guerra, la postguerra, però també la lluita i el desvellament del poble, tant del poble valencià com del poble en general, del poble català. A la biblioteca he donat un llibre que es diu Puig Antic, un llibre d'Estellés que es diu així, Puig Antic. No cal dir res més. La poesia de la quotidianitat, ja he dit, és la gran novetat en Estellés, que de qualsevol cosa quotidiana fa un poema. I en veureu, sentirem un ben potent i molt conegut dins de la gent que llegeix poesia. Les coses més senzilles, més menudes, el pitxer d'aigua, el pimentó, l'oli, el vi, això per Estellés és tan important que necessita escriure sobre això. Intenta constatar la realitat i dir les coses pel seu nom en els seus poemes. Bé, la següent, la poesia de tonalitat existencial, amb un component autobiogràfic, com tants escriptors que parlen d'ells, que parlen del que senten, i ahí estaria tot el tema de la poesia amorosa, podíem incloure en este bloc. I per últim, una poesia més festiva, imaginativa, lúdica, que s'enganxa amb la poesia infantil o poesia popular, amb rimes molt presents, repetitives, que la gent pot memoritzar. Bé, començarem ara amb la primera, que era la de la poesia civil o compromesa, però hi ha una qüestió tècnica, que no sé si eixiré o no eixiré de la qüestió tècnica. Bé, és... A veure, els valencians cultes, perdoneu l'expressió, o que s'estimen una mica el seu país, no cal dir dos més que. Assumiràs la veu d'un poble i de seguida contesten i serà la veu del teu poble. Vicent Andrés Estellés. És obvi que és aquest poema que va circular per pòsters, per cartells, durant tants anys. No? És el poema possiblement més conegut d'Estellés, junt a un altre de l'amor, que també, només dir els primers versos, ja sap tot el món que és el poema d'Estellés. Tot el món que sap llegir i escriure, clar. Bé, és un poema manifest. El d'Assumiràs la vida d'un poble és un poema manifest. Troba aquí el sentit de la seva vida, no el seu lloc, lluitant pel poble al qual pertany. Està escrit als anys 50, però apareix en el llibre de Meravelles. Si deixés de ser poble, no seria res, ho diu ben clarament, perquè perdria la identitat. És un dels poemes més coneguts, com he dit, on destaca el seu fort compromís amb el seu poble, amb una estructura monologal que fa referència al tu, no? Tu contínuament, tu, explícit i implícit. I observem també la força que té, això en la filologia, perdoneu-me el paraula que vaig a dir ara, és del polisíndeton, que és l'ús de la conjunció i. I callaràs, i tu sols, i tu estaràs, i patiràs, i seràs. Això crea un ritme molt especial al poema. Este ús de la conjunció i, que en Estellés és molt freqüent. Bé, el que anava a fer tècnicament ara, esperem, és que anem a veure el poeta dir. Està molt atabalat, a veure, què faré? Doncs m'han dit que he finalitzat presentació, doncs ala. I me'n vaig a això, als vídeos. Això és quan la seva mort en el Canal 9 i diuen això.
D'un poble. És el primer dels versos d'un poema que pot ser definir el seu compromís de recuperació de la identitat valenciana. El recordarem ara mateix en la veu del poeta.
No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir. Et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga.
Ai, perdoneu.
Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble, no? I és un silenci.
Perdoneu, m'havia dit, toca la F, no l'he tocat. Ai, ai, damunt, és el corrent d'ahir, que ara que és, no hi és res. Producir, no? Està ahí? Ara és tot, no? Tots els líos. Tanca, no? I la torna a abrir i toca res.
D'un poble. És el primer dels versos d'un poema que pot ser definir el seu compromís.
Ara. Bueno.
És de recuperació de la identitat valenciana. El recordarem ara mateix en la veu del poeta.
No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir. Et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva. La paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci. Deixaràs de contar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera, vida amunt, nacions amunt, l'enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Cal diràs la paraula justa. La diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, que la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat com no siga del teu poble. Potser et maten o potser es enriguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.
D'un poble. És el primer dels versos d'un poema que pot ser definir el seu compromís de la recuperació de la identitat valenciana. El recordarem ara mateix en la veu del poeta.
A veure. Vale. Seguim. A veure si encerte. Bé. Cristel ens llegirà el poema d'una manera més tranquil·la que la del poeta.
El llegirem sencer, si més no. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble. I seràs per a sempre poble. I patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera. I tindràs fam, i tindràs set. No podràs escriure els poemes. I callaràs tota la nit, mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir. Et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt. Una enaltida condició. No tot serà, però, silenci, car diràs la paraula justa. La diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat com no siga la del teu poble. Potser et maten, o potser s'enriguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit, després del teu silenci estricte, camines decididament.
Conferència és una mica emocionant del tot, eh? Bueno, ara anem a canviar perquè este ja serà així, eh? I ara farem un poema ben divertit. Poesia de la temàtica quotidiana. Té un llibre, Horacianes, en el que ell tracta, dissimuladament per la censura, situar-se en una Roma i parlar d'una ciutat que és València i d'alguns elements de la ciutat retratats amb noms que amaguen determinats personatges. Com hi ha una criatura, no diré el que li diu en un poema a Suetoni, que era el director, era l'amo de les províncies. Però vull dir que, bé, passem al que més ha destacat d'Horacianes, a partir d'això del poeta Horaci, diu, hi ha la forta originalitat que utilitza de l'exaltació de viure, no? Però del veure, d'oldre, d'olorar, de sentir i menjar un pimentó torrat. Fa un poema un pimentó torrat. I això el fa únic Estellés. I això només ell podia, d'una cosa tan senzilla, tan quotidiana, d'aquest senzill fet lúdic i gastronòmic, un èxtasi sensual, com ara veurem, no? Per tant, hi ha una utilització molt del monosíl·labs, però donen una força i una, intensitat a la, al poema. Sobretot el final, en el qual un èmfasi diu «Cloc els ulls i me'l fot», el pimentó torrat. Però veurem, ella ho farà molt més millor que jo. Vinga.
Bueno, el Josep Vicent ens ha fet aquí un spoiler que... Bé. Res no m'agrada tant com enramar-me d'oli cru el pimentó torrat, tallat en tires. Cante, llavors, distret. Raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra. M'agrada molt el pimentó torrat, més no massa torrat que el desgracia, sinó amb aquella carn molla que té en llevar-li la crosta socarrada. L'expose dins el plat en tongades incitants. L'enrame d'oli cru amb un pessic de sal i suque molt de pa, com fan els pobres, en l'oli que té sal i ha pres un sabor del pimentó torrat. Després, en un pessic del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa, agafe un tros de pimentó, l'enlaire àvidament, eucarísticament, me'l mira en l'aire, de vegades arriba a l'èxtasi, a l'orgasme, cloc els ulls i me'l fot.
Bé, la poesia de, tonalitat existencial, un comment autobiogràfic, amorosa, ja parlarem una altra volta de l'amor una mica més endavant, directament sentirem este poema 22 del llibre Pedres de Foc, en el que parla del poble, però parla del que sent ell amb aquest to tan personal.
No era el meu poble ni la meua gent, mentre la font, més soledat, brollava sense parar gruixuts murs de la nit, les perspectives, llunyanies blaves. Sempre arribava i m'aturava sempre davant la porta, amb un espant recòndit per si seria, per si no seria, i desistia, i des del marge ho veia. Alegre fou el de matí i alegres els davantals amb els poals, les passes, els ametllers de cabellera màgica. Ah, fumerals de cap al tard, el dol i la tristesa, el rosegó de la ràbia, els estels freds i la lluna més freda.
Bé, de l'última dels quatre grans temes seria aquesta cançó festiva o més lúdica que enganxa amb la poesia popular. És cançó de la lluna, es diu. Bueno, ja són versos d'art menor, vull dir de set versos, heptasíl·labs, perquè siga com més recordada, com fa la, poesia popular. Hi ha un predomini de la A, en el vers. És un homenatge a la, infància, l'etapa de la, infantesa, amb la natura, la família, tot aquest món intenta fer-la d'aquesta cançó que ja li diu ell, cançó, de la lluna. Mira, jo crec que ja l'anem a sentir. Sí, 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 sí.
La lluna de la muntanya, la lluna que més m'agrada. Ai, com m'agrada la lluna de la muntanya. És una lluna molt neta, és una lluna molt clara. Com és de clara la lluna de la muntanya? La lluna de bosc i fageda, la lluna que ens agermana. La lluna de creure i creure i mirar-nos a la cara. La lluna de la ciutat és una lluna gastada, és una lluna molt trista. és una lluna llunyana. Qui pot mirar a la lluna amb una mirada franca? És un luxe innecessari. Ves a la teua i a casa. Si la mires, et fotran un ganivet per l'espatlla, et robaran la cartera, la muller i l'esperança. Però jo penso en la lluna de la muntanya, i en ser ric d'alguna cosa que jo no vull dir encara. Penso en un món on els homes es miraran cara a cara. Cada paraula que diguen serà més que una paraula. Penso en la lluna, la cosa que més m'agrada. La vida llavors tenia una gràcia no encetada. Ai, com m'agrada la lluna de la muntanya. La lluna de la muntanya, la lluna que més m'agrada.
Bé, al principi, quan presentava jo la conferència, parlava de la mort. Eros i Tànatos, que són els grans temes dels tallers. Ahí he col·locat amor amb una doble vessant, l'amor conjugal de l'esposa, Isabel, una Isabel ja vella com ell, o madura, i alhora un erotisme descordat i descarnat, lligat a una tradició literària valenciana que apareix des de feia segles, en el qual ell és molt provocador en aquest tipus de poemes més eròtics que estalvaré de posar exemples. I alhora tenim la mort, ja ho havien dit, no? La mort per circumstàncies personals, però també per les col·lectives. Al principi pot ser allò de la mort lligada a la religió, no? Al fet, com escriu ahir, mito cristià, però després és una mort quotidiana, nostra, permanent, que vivim, no? Més enllà de la transcendència d'aquella mort. I com a tal, clar, hi viu un moment que no vivim ja, i és que els morts eren a casa abans de soterrar-los, i tot este món de vegades produeix situacions divertides o tràgiques o tragicòmiques, no? I tot això ho sap ell molt bé reflectir en els seus poemes, esta qüestió de l'amor i la mort. De fet, en la mort diu que li interessa, diu, la mort no serà tampoc cap entitat metafísica, com deia abans, i cite d'un poema d'ell, sinó aquella altra, veritablement indigna de les malalties, les injeccions, les pastilles, un enrenou de culleres i tassetes. Vull dir, això és el que li interessa al poeta, sempre la quotidianitat. Bé, amor i mort. Deia abans que els valencians mínimament llegits saben que si diem no hi havia a València dos amants com nosaltres, és Vicent d'Andrés Estellés. És l'altre gran poema molt conegut d'Estellés, que va ser ja molt conegut a partir de la versió que va fer Ovidi Montllor. Ovidi Montllor parlarem una mica més tard, vaig a mirar el rellotge. Vale. Perquè li va dir, fill de puta, m'ha surtat el poema, li va dir a l'Ovidi, perquè allò va ser, el poema va ser l'eclosió de no, més que alguna gent que l'havia llegit, a sentir-lo sempre en els recitals de l'Ovidi amb aquell acompanyament tan únic de la guitarra de tot i sobre. Me vaig molt brillant. Bé, ell vol ser singular, no? Dir, com nosaltres a València no n'hi ha ningú més de com ens estimem, però alhora és estimar-se en una València de postguerra. Critica l'amor més formal, més noucentista, i citarà, cosa també bastant curiosa en un poema, en nom de Josep Maria López Picó i els seus poemes d'amor que no li interessen gens, perquè el poeta és rebel i vol expressar l'amor segons Petrarca, Riba, Becker, d'una banda, d'una altra, el posa en dubte, no vol un amor intel·lectualitzat, vol un amor real, en terra de cos, de cos a cos. El nostre amor és d'anar a revolcons entre besos i a raps. Crec que queda molt clar. Però un dels versos més potents del senyor Ausias Marc és la car vol carn. També definitiu, no? El vers del senyor Marc del segle XV. I vull contar una anècdota. La filla de Castellers, la que va morir, evidentment, no, l'altra filla, Carmina, ella conta l'anècdota de que son pare havia fet un treball del gòtic valencià. I a València, al centre de la ciutat, hi ha una sèrie de monuments gòtics bastant impactants o importants, i un d'ells és la Seu, una Seu que té diferents estils, i a la tomba d'Ausias Marc és a l'entrada de la porta romànica de la Seu de València. Clar, la xiqueta, com havia sentit tantes vegades parlar d'Ausias Marc, i el pare per arriba i per abajo del Ausias Marc, acompanya el pare per anar a fer el treball i li diu el pare: mira, ahí està la tomba d'Ausias Marc. I la xiqueta va posar-se a plorar. Va posar-se a plorar desesperada i diu: però per què estàs plorant? Diu: perquè era molt amic teu i se t'ha mort, no? Perquè el Marc hi sí a les converses familiars. Bueno, a banda d'aquesta anècdota sempre divertida que provoquen sempre xiquets davant de la nostra insensatesa, anem a llegir, espere en candeletes, la teua lectura de Els amants.
La carn vol carn, Ausias Marc. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre abraços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles, i que ens perdone el cast, senyor López Picó. Es desperta de sobte com un vell huracà, ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos. Negligentment besant-te, ara un muscle i després el peçó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre besos i arraps. Què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Bécquer. Després, tombats en terra de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò. No hi havia a València dos amants com nosaltres, car d'amants com nosaltres en som parits ben pocs.
Bé, seguim. Si venia l'amor i el sexe, ve ara la mort. Amb un poema també el podem llegir totalment a la diapositiva, molt original, que és un poeta que escriu sobre la seva, no sobre la seva pròpia mort, sinó què passarà quan se muina i s'imagina dins del taüt. Cosa bastant diferent, no? O bastant sorprenent. Però alhora, tot molt quotidià. En definitiva, anirem a un taüt. I en definitiva, ens posaran de la mateixa manera. I ell, això, vol fer-lo poema. És un cavall entre la tragèdia i cert to d'humor, amb aquella cosa tan estremidora de poseu-me les ulleres. i li les van posar. Però la filla no ha dit qui li va posar les ulleres a Estellés. Vull dir, és el seu estil. Recordeu el Nadalet? Nadalet, que l'havien pegat a la trabucà a la porta del forn. Doncs ara és Nadalet, perquè qui s'ha mort? El que es fa encara als pobles apareix en aquest poema. Anem a veure com ell s'imagina dins del taüt de la seva pròpia mort.
Em posareu entre les mans la creu o aquell rosari humil, suat, gastat d'aquelles hores de tristesa i por i ja ninguna amenitat. Després tancareu el taüt. No vull que em vegin. A l'hora justa vull que a Burjassot, a la parròquia on em batejaren, toquen a mort. M'agradaria encara que alguna dona del meu poble isqués al carrer inquirint que qui s'ha mort i que li donen una breu notícia. És el fill del forner que feia versos. Més cultament encara, el net major de Nadalet. Poseu-me les ulleres.
Bé, anem avançant. València i Burjassot. És el seu món vital. València és el lloc de treball, però és el lloc on viu amb Isabel i on coneix Isabel i on festeja amb Isabel, i en una postguerra ben dura i ben dramàtica, però alhora és el lloc on ell és més feliç, no? A excepció de la mort de la filla, que sempre apareix. I Burjassot és el d'on ve la seva infantesa, és el lloc on va, se'n va, torna i torna. Vull dir que permanentment Burjassot està en la seva vida. I entre aquestes dues ciutats, o una ciutat i una vila, va viure la major part del temps. O sigui, és un moment que era irrespirable l'ambient de la ciutat i decidís marxar a Benimodo, on li ofereixen una casa i viu uns anys lluny de Burjassot i de València. De fet, la part de dalt, la de baix, és una foto del carrer de Cavallers, carrer més important de la ciutat medieval, que anava des de la plaça de Mare de Déu a les muralles, i dalt, dalt és un poquet terrible, perquè és una escultura que està a Burjassot, a la plaça, ell sentat en un banc i cada cert temps algun bàrbar l'ataca. Però deixem-ho estar, recordem Estellés. El primer poema és també, hem vist el primer tot errat, doncs un poema de topònims tampoc molt habitual, realment, no? I és Cosmortal, i és una desfilada de topònims de la ciutat de València. És molt difícil recitar-lo, eh?
Sí.
Ja ho sé. Primer premi li donarem a Cristela al recitar perquè és molt complicat. De dir, a veure, ell el que fa, i me pareix que també he de fer spoiler al final, un poc. Sí, l'espoiler.
Per què no?
No, bueno, o després fas, una vegada dit tu, ho fas jo, explica la situació. Bé, calli. Difícil, era un professor. Sentim el poema i l'explica després. Si no, l'espoiler, diga.
Trinquet dels cavallers, la nau, bailant, comèdies, barques, trànsits, enllop, mar, Pasqual i Genís, Sant Vicent, quart de fora, Moros Eit, el mercat, Mercè, Lope de Vega, Colom, Hernán Cortés, Trenc, Ciril Amorós, Pelayo, Campaners, Palau, Almirall, Xàtiva, Cavallers, Avellanes, Pouet de Sant Vicent, Cavallers, Sant Miquel, Roters, Sant Nicolau, Samaniego, Serrans, Rellotge Vell, Sant Jaume, Juristes, Llibertat, Soledat, Ballesters, Bonaire, Quart de Dins, Blanqueries, Llanterna, L'Albereda. Correus, Nules, Montolivet, Gili Morte, Espartero, Miracle, Cordellats, Misser Mascó, Minyana, El Portal de la Vall Digna, Porxets, Soguers, Navellos, Querol, Reina Cristina, Maians i Síscar, Temple, Ponts de la Trinitat, del Real, de la Mar, d'Aragó, dels Serrans, de Sant Josep, de l'Àngel, i l'avenida del Doncel Luis Felipe García Sanchís.
Bé, a veure, este poema, que és un recorregut dels carrers que ell s'estima més o ha viscut més o ha conviscut, i els ponts, l'enumeració també dels ponts de la ciutat. Per ahí signifiquen coses com per a mi, evidentment, que he nascut en aquesta ciutat i enfront d'aquests ponts, el pont de Sant Josep. Per tant, és un poema realment d'amor a la ciutat, totalment, perquè els topònims diuen coses als lectors de la ciutat. Ja sé que a la resta només han de sentir aquell soroll, no?, de les paraules que es diuen. Bé, el final, que damunt està en l'edició separat, en blanc, trenca el poema, el ritme trepidant del poema. I no és un carrer testimonial, d'un nom autèntic, patrimonial, perdó, de la ciutat, no?, com la resta. Són noms de sempre de la ciutat. És una avinguda que ja no existeix, la de l'avenida del Doncel, Luis Felipe García, sentit. No existeix perquè era, ara es diu, com havia dit moltes vegades, la guerra crec que es va dir de Lenin, bueno, coses dels moments, o de la República, és l'avinguda del port. Va de part del riu Vell a acaba la mar. Bé, fins fa 25 anys, quan t'apropaves, hi havia un vaixell al final de l'avinguda perquè hi estaven. Bé, la guerra es va dir Lenin, sí. Després de la guerra el van batejar d'això. Bé, era fill, el Luis Felipe García Sánchez, era fill d'un home de lletres franquista que es deia Federico García Sánchez. I este, el famós Doncel, perquè el Doncel ja té este, va morir en una batalla naval entre les forces republicanes i les feixistes en aquell famós Baleares. I va morir, i el nom s'homenatjava a tots els soldats franquistes morts en aquell combat del Baleares en el Cap de Palos. Ahí està el secret d'això. Pensem la ironia de col·locar i ser vers com un punyal al final. Bé, desfilant a l'estil... Ah, no, perdó. Era l'altre poema, era un poema curt de Burjassot. No la podien deixar. Llegim, sentim Burjassot.
Burjassot. Adeu, tristeses. Dies que malencònicament recorde i em puja per les cames, dèbil, un so llunyà de flautes. Adeu, crepuscles de moreres que m'estimava i enyore més, terrasses. Jo sé que me'n vaig i pense en vosaltres, muntanyes, herba d'olives, bocois on ressonava la meua infantesa, cel dels meus anys amb ales. Adeu.
Bé. Tot i que els poemes no estiguin endavant, evidentment l'estil d'Estellers és molt, el reconeixes de seguida. Des del lèxic quotidià que hem parlat, el tipus de poema, la varietat de versos que utilitza, el de qualsevol cosa, la tendresa a la humanitat que apareixen els personatges, vull dir que és un estil fàcilment detectable. El jo poètic sempre acaba en el jo col·lectiu. Ell es diu un entre tants, que estimen i vegin, un entre tants, i ve un poema que es diu així, un entre tants. Ell se retracta d'aquesta manera. Vol ser de la mateixa, del poble, de la mateixa classe que tots, i no vol distingir-se, tot i que siga, siga poeta. té un sentit narratiu en els poemes, o en sentit, o hem vist, conta històries, no? Moltes vegades, i per tant això el fa també destacar. A vegades fa poemes confessió i confessa una cosa, un diàleg amb el tu, com hem vist abans. No volia fer-lo més llarg, però els mots senzills que apareixen utilitzats, recordem en el segon, després tombats a terra de qualsevol manera. Amar a revolcons i a raps. El de qualsevol manera és una utilització de llenguatge diferent a l'habitual. Aquí hi havia un índex d'exemples. L'agrada molt l'adverbi ment, negligentment. Utilitza molt feroçment. El ment, en la terminació adverbial, li agrada molt i perquè és signe d'estim. O es determina certs carrers, tantes coses, un dia has viscut plenament i dolorosament en un temps i en un país. Has viscut en Europa uns anys determinats. O recursos fònics que li agraden, ordenaràs el mural del teu poble, aquest mural de sofriment i de sofre. Vull dir, t'interessa molt el sector oral de la seva poesia. Anem al final. Hi ha una qüestió, ja comença la qüestió tècnica, ja veurem el que passa. A veure, Estellers, Ovidi i la cançó. L'altre dia un poeta deia, els cantants catalans explicaven, cantaven Salva Papasset i els valencians cantaven Estellers. Ovidi realment fa que Estellers també tingui una repercussió important. Primer, per la magnífica interpretació que fa Ovidi dels poemes, i després perquè el poeta està viu i, per tant, els que senten Ovidi saben que allò que és un poeta que existeix, i els seus versos, els seus poemes, els seus llibres. Actualment, a banda d'Ovidi Montllor, és Pau Alabachos, que és un cantant valencià, ja no tan jove, que acaba de fer una biografia. Avui signa en no sé quants llocs de Barcelona, ha fet una biografia sobre Estellers. I té tres discos sobre la poesia d'Estellers. La veiem així a Maria del Mar Bonet, en el famosíssim recital de l'Olímpia de París, anar Estellers a veure Ovidi i a Maria del Mar, que també canta un poema d'Estellers, a París. La bateria s'està agotant, mira. Ja això són les interferències polítiques del sud. Bé, hi ha un poema bestial d'Estellers, dos poemes cantats d'una manera molt impressionant per Ovidi. Se diu M'aclame a tu. És del llibre de Xàtiva. Xàtiva és una ciutat molt important en la història dels valencians. La guerra de successió començava per a Xàtiva. La cremaren, Felip V, i canvia el nom, li digué Sant Felipe, i va ser una resistència contra els Borbons bestial. Però ell intenta recordar un fet, un Guernica valencià. Hi ha també una part d'Alacant. I és, tornaven els soldats del front, l'andana de l'estació estava plena de gent i els feixistes italians bombardejaren. Hi hagué un desastre de morts. I això a Estellers li fa fer aquest poema. No diré més que l'Ovidi i Estellers van ser tan amics que diu Carmina Estellers. L'Ovidi venia a casa i es quedava al sofà. I teníem una manta que ens havia tocat en la fira de juliol i allà quan arribava l'hivern ell se titava i era la manta de l'Ovidi. L'Ovidi era un amic més de la família. L'Ovidi es va refugiar el 20 de novembre de 1975 a casa d'Estellers. Bé, voldria... M'aclame a tu. La llitges tu, com havien dit, o sentim l'Ovidi? Sí? Sentim Ovidi. A veure, no sé fer, fas desastres. Sé que m'ho ha explicat tot, re bé. Però arriba així i el nerviós, que diem els valencians, el nerviós m'ha entrat i ja, a veure, bloqueando. La bateria. I la llum que obri tots els panys. Què fem ara? Veus? Això és el directe. Bueno, podem sentir el poema primer o què?
A mi de moment no se m'acaba la bateria.
Anem a sentir els dos poemes de Macrame tu i si no, acabarem. Ara bé, bueno, mentre això i així avancem.
M'aclame a tu, mare de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoque un nom o secreta consigna. Mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafe a tu, os que més estimava, i canta el jorn del matí limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. Sempre a la nit, il·luminant en terc, un vell futur, una augusta contrada. Llegim la segona part. Seràs el rent que fa pujar el pa. Seràs el sol i seràs la collita.
Mare de pols, com un miracle, apareix Ovidi.
Entre el gran foc o la ferocitat.
Ja que estàs aquí.
Segueix camins, segueix fos...
Sí, continua, ja que ha aparegut miraculosament.
M'agafa tu, os que més estimava, i canta el jorn del matí limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net d'estiu, la sendera de llum. Sempre a la nit il·luminant el cel, un vell futur, un augusta contrat, seràs el rent que fa pujar el pany, seràs el sol qui seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat. Seràs la clau que obre tots els panys. Seràs la llum il·limitada. Seràs com fi on l'aurora comença. Seràs forment escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera. L'himne fecund del retorn de la pàtria, rosa esquinçat de l'emblema que puja, seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré diament els graus i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Jo pujaré diament els graus. En arribar al terme entonaré el prec als vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec als vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec als vents que em retornava sempre.
El tambor este ja ens tira, així que volíem acabar amb... A veure, perdó, teixit? Sí, amb un poema molt conegut també, Cançó de la Rosa de Paper, podia estar en aquells més lúdics o més de repetició, recorda la lírica popular, la canta Miquel Gil, però no el sentirem, evitarem ja més problemes tècnics, i és un poema que comença, és un homenatge a José Martí, el líder de la independència cubana, que tenia orígens valencians, per cert, i a ell va dedicat. I un objecte tan vulgar, és una paraula, un adjectiu, però tan
quotidià.
Sí, com una rosa però de paper de diari. Es converteix en el símbol del país, del poble, que amaga la gent enfront de la repressió. De qui té la rosa de paper? I és un poema que ha tingut també molt d'èxit i que sentirem ara meravellosament segur perquè és cert.
Ella tenia una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passaren hivern i estiu, la primavera també. També passà la tardor, dies de pluja i de vent. I ella tenia la rosa, una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però el carrer on vivia, però el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper. I circulava la rosa, però molt secretament. I de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta i ningú no va saber què tenia aquella rosa, una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies va manar l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò no estava bé. Varen regirar les cases. La rosa no aparegué. Va haver interrogatoris. Ningú no en sabia res. Però com una consigna circula secretament, de mà en mà, per tot el poble, una rosa de paper.
Ai. És borrona, que diem els valencians, és borrona encara este vers. Bé, final. Recordem este llest i el recordem de moltes maneres. Amb pintades, no hi havia a València dos amants com nosaltres, deu ser algun amant desesperat que escriu a les parets. Una falla increïble, la falla de la plaça de la Reina, aparegué un poema Somiars d'arbre d'un poble i no passa res. I les festes estellers. Les festes van per tot el país cada mes de setembre recordant el seu natalici. Però està el País Estellers, que és la commemoració de l'acció cultural del País Valencià, com un cultural o l'obra cultural balear, que comença arreu del país. País Estellers. Per aquella festa, Estellers amb una xapela barca perquè estava traduïda a l'euskera. O el llibre del cantant de Pau Alabatzos, que avui haurà signat a la Fira de Sant Jordi de Barcelona. Per tant, viu Estellers, és un poeta completament viu, els cantants, l'escola, la lectura, la gent més jove, continua accedint a Fuster. Exposicions d'Estellers, recitals, van rodant pel país diverses recitals amb música d'Estellers. I això vol dir que està viu, que no el volem cobrir de pols, que el volem cada vegada més viu, més permanent i més, amb més vida. L'última diapositiva que tenia forma part del llibre Mural del País Valencià. Us deia que era el llibre que va escriure de manera obsessiva els últims anys de la seva vida, aparegué pòstumament, són milers de versos, 3 volums, i té una influència del canto general de Pablo Neruda. Pablo Neruda intentava explicar Amèrica en la seva poesia, en el canto general. I ell explica que seia a la taula del Perelló, que és un a la mar prop de la ciutat, al costat de l'Albufera, i no sabia per endavant que anava a sortir. Agafava les quartilles si sortia el llibre de Morella, del poble de Morella. Doncs escrivia això. I amb la paret plena de reproduccions dels muralistes mexicans, Rivera i Siqueiros, el Guernica de Picasso, el cartell de Miró sobre el Congrés de Cultura Catalana, una foto de Baudelaire, una de Pablo Neruda i Matilde Urrutia, la dona. Va començar així el mural del País Valencià. I allí va dedicar els últims anys de la seva vida. El seu propòsit era clar, explicar tot. Davant d'una identitat valenciana tan malmesa, calia explicar el territori, el paisatge, la toponímia, els grans noms de la cultura, les gens anònimes, els episodis històrics, ho volia explicar tot. D'este mural del País Valencià i com a colofó final, m'agraden aquests versos que són samarretes, cartells, propaganda, fins i tot política, que a ell li agradarà molt, igual que sentirà Cristel, com ara la sentirem.
No et limites a contemplar aquestes hores que venen. Baixa al carrer i participa. Participa en el ball, la festa. Dona les mans al teu germà. No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu.
Bueno. Bueno. Gràcies. Gràcies, Cristel. Està fantàstic.
Moltes gràcies a vosaltres per la paciència. Gràcies. Passarem a un micro, si algú... Hi ha alguna consulta?
Bona tarda. Ha estat una meravella, la veritat. Una pregunta. Tot aquest sentiment valencià del poble, del seu poble, què passa amb els valencians actuals? No tenen aquest sentiment de poble?
A veure, actuals no, és una qüestió històrica, no? D'alienació i d'anar suprimint una sèrie de característiques, i la primera és la llengua, això no ve d'un dia d'un altre. Per què tenen tant d'èxit? Pues això és una gran pregunta. Això és una gran pregunta. Sánchez Guarner diferenciava entre els valencianistes i els valencianeros. Els valencianistes eren els que són, estellers, i els valencianeros són en què en 4 trets folclòrics identifiquen la seva pertanyença a un poble. Evidentment, això no és pertanyer a un poble, perquè un poble significa moltes coses. Aquesta és la realitat. L'alienació de... Són molts anys repetint una sèrie de consignes, són molts anys mostrant un fals enemic, són molts anys de manipular la realitat històrica, i això sempre, d'això sempre se'n trau beneficis, bàsicament. I poca cosa podia dir. També podia dir que hi ha dos Països Valencians, podia ser, hi ha dos Països Valencians, un que són els valencianistes i els altres són els valencianeros. És que crec que no, és la manera que hi ha més fàcil de resumir, i això és la realitat, com hi ha en altres territoris, no? Nostres, que passa la mateixa situació. Qui se creu determinades coses i qui no se les creu. Qui se vol sentir valencià d'una manera plena, completa i lliure, i que només se vol sentir valencià d'una manera reduïda, folclòrica i pobre. I ja està. I crec que hi ha poca cosa més que a dir, no?
no sé si vol dir, la meva companya de la Safor, que és el rovell de la llengua, a excepció des, Madrid, des de Madrid, que van a visitar-les l'estiu, no sé si vol dir...
No, jo crec que ho ha... D'aquesta manera, el Josep Vicent ho ha descrit molt bé. Realment és un meló que hem obert i que donaria per a parlar hores i hores del que passa al País Valencià. Però bueno, aquí també estan passant coses i hauríem de prendre en nota. No sé, jo crec que el País Valencià pues, és molt viu, però és cert que no sempre governa... Ja, bueno, és el que tenim. No sé.
Donarem per acabada la conferència i molt bona diada a tothom.